Moltes gràcies de ser aquí i sobretot moltes gràcies a l'Anna Maria Corredor i en Xavier Renedo que ens han deixat fer aquest acte en les classes de comunicació oral i escrita. És un acte que cal situar en el marc de l'any Vinyoli, que en aquests moments s'està realitzant des de començament d'any. Aquí a la Universitat de Girona hi ha la càtedra de Joan Vinyoli de Poesia Contemporània i aquest és un dels actes que la càtedra, juntament amb la Biblioteca Barri Vell, farà per tal de commemorar aquest centenari. Aquest és un acte molt especial i em sembla que és interessant que es faci a les classes de comunicació oral i escrita perquè Joan Vinyoli i el seu domini màgic, que és el títol d'aquesta conferència, espectacle, diguem que és una nova forma de comunicar continguts als estudiants, en aquest cas a vosaltres, però que seria molt bo de poder traslladar, per exemple, en altres auditoris, en classes de secundària, etc., perquè el que veureu aquí és una conferència. El que passa que és una conferència feta d'una altra manera, una conferència sobre la poesia de Joan Vinyoli, però presentada d'una forma diferent. I ja ens direu a veure què us sembla. Dono les gràcies també a la biblioteca i concretament a la Isabel Planes, que és l'ànima de l'exposició o de portar l'exposició, que és una exposició itinerant preparada per la Institució de les Lletres Catalanes i més concretament pel comissari en Pep Solà, que és un especialista sobre Vinyoli, i us convidem a anar-la a visitar quan vulgueu, perquè serà aquí a la casa des d'avui mateix, 30 d'octubre, fins al 16 de novembre. Doncs per mi res més, i la Lluïsa Feixedes, que és la vicedegana que de la nostra facultat, us dirà unes paraules.
Bé, doncs, en primer lloc, gràcies a tots per ser aquí i gràcies a l'Àmbit de Casa Coberta, que és la directora de la Càtedra Vinyoli, de la qual us acaba de parlar i que, per tant, és, juntament amb la biblioteca, en el cas d'avui, la responsable d'aquest acte i dels altres actes que farem a la facultat una mica per commemorar l'any Vinyoli. Ja ens sentireu a parlar més endavant, però a finals del proper mes de novembre tindrem l'ocasió també d'assistir a un altre acte més de tipus recital, musical, que farem també a la facultat. Per part nostra, per part de la facultat, volíem ser avui aquí senzillament per mostrar el nostre recolzament a tot aquest conjunt d'actes i una mica per dir que la facultat és un lloc per venir a estudiar, però també és un lloc per venir a gaudir en un sentit molt més ampli del terme i que una cosa i altra són complementàries. Amb sort són la mateixa cosa, però fins i tot quan no ho són, doncs val la pena tenir l'ocasió de fer coses una mica diferents, no?, de les que fem habitualment. Això és el que passarà avui amb aquesta conferència una mica especial, i bé, estem contents que sigueu tanta gent i esperem que els altres actes sobre Vinyoli també us hi afegiu, si és el cas, si us interessa.
Molt bé, moltes gràcies i us deixem amb els tres protagonistes d'aquesta conferència recital.
Thank you. com una font, a voltes, la paraula diu els secrets del món.
Perdoneu, La Mita Casa Coberta m'ha convidat a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona a fer una conferència sobre Vinyoli. L'haig d'anar a fer d'aquí molt poca estona i encara no sé què punyeta haig d'explicar de Vinyoli. I he parat un moment en aquest bar a veure si puc acabar de preparar-m'ho. Vull dir que tranquils, que de seguida estarem, Perquè... Ho sabeu, oi, que aquest any és l'any Vinyoli, és l'any del centenari del seu naixement i s'organitzen molts actes i aquí a Girona, esclar, per descomptat també s'han de fer uns quants. Hi ha una exposició que s'inaugura avui precisament i ho volen fer coincidir amb aquesta conferència i he portat el material però encara no sé ben bé què coi explicaré, perquè sobre Vinyoli hi ha molta cosa, hi ha molta bibliografia, moltes coses, escolteu. Mireu, segurament ho coneixeu, jo no sé si ho coneixeu, però això és la biografia de Vinyoli que va publicar Pep Solà, aquí a Girona, precisament, que es titula La bastida dels somnis, vida obra de Joan Vinyoli. És a dir, que si voleu saber una mica qui era aquest senyor, aquí el tindreu ben documentat. Llibres seus, també n'he portat uns quants, però potser avui dia el més aconsellable és comprar l'obra, la poesia completa de Vinyoli en aquesta edició recent, que no val més de 14 o 15 euros i tenim tota la poesia completa de Vinyoli. Val la pena saber-ho i aprofitar-la. Hi ha una altra edició més cara, més luxosa, però jo crec que amb aquesta ja passem. Que teniu nens a casa? Doncs els hi compreu aquesta mena de còmic de la vida de Vinyoli, que està molt bé, també. Que voleu llegir els articles del Jordi Llavina sobre el comissari de l'any Vinyoli sobre l'autor, doncs acaba de sortir aquest llibret, una antologia de poemes de Joan Margarit que també acaba de sortir ara no fa gaire, que ha estat polèmica perquè el Margarit en el pròleg explica unes coses de Vinyoli que poden ser més o menys discutibles, per exemple li corregeix alguns poemes com volem dir jo els hagués fet millor, això és lleig, aquesta antologia publicada a Edicions Proa, edicions diferents, i fins i tot no, a veure, aquí, que no m'ho descuidi, hi ha una revista a internet que ara no la podria ensenyar si la busqués per aquí, però no ho faré, no patiu que no ho faré, que es diu El Procés, la revista El Procés, que no té res a veure amb el procés català i la consulta, encara que ho sembli. Es titula així i l'últim número, el número 4, el número 5, està dedicat a Vinyoli. Us el recomano, cliqueu a internet El Procés Vinyoli i us sortirà la revista, us la podreu descarregar en PDF gratuïtament i està molt bé, això és d'en Comadira, i trobareu manuscrits de Vinyoli, variants, cartes, fotografies, moltes coses, val la pena. És una de les aportacions per mi més significatives d'aquest any Vinyoli. Mireu si s'han fet coses sobre Vinyoli, que fins i tot he portat aquest volum, que són les actes del primer simposi internacional que es va fer a Santa Coloma de Farners ara fa 10 anys.
Però què fa, home de Déu, amb tants llibres? A veure si prendrà mal. Perdoni, he sentit que els deia no sé què, d'una conferència.
Escolti, porti'm una aigua, si us plau.
Una aigua, vol?
Sí, una aigua.
Una trista aigua de les que fan malbé els camins?
Sí. Jo vaig fer-hi. Escolti, i l'aigua?
Li sentarà molt millor això, cregui'm. M'ha semblat sentir que els deia que preparava una conferència sobre Vinyoli.
Sí, i sap que em queda molt poc temps per preparar-la? Vull dir que...
El vaig conèixer molt, el Vinyoli. Venia molt sovint pel bar. Moltes vegades hi escrivia i m'ensenyava els seus poemes. M'encanten! Vol que n'hi digui algun? El que li diré es diu Brindis.
Molt apropiat.
Són poques les paraules per a contar la vida. La mà del temps, estrenyem-la, però sense mai retenir-la. Que els gestos siguin continguts. Només posar la mà, necessitada amb urgència quieta, sobre l'espatlla un moment. Llavors, l'aigua s'atura.
Escolti, està molt bé aquest brindis, eh? Que en sap més de poemes de Vinyoli?
I tant! Platja! Però els homes, com fabuloses estàtues, sense lluita, sense força, jeuen com arbres abatuts pel vent i pel foc. Què li sembla?
Aquest és més curt, aquest és més fàcil. Sap què passa? Aquest és un poema, Platja, del primer llibre de Joan Vinyoli. El primer llibre de Joan Vinyoli, que es diu Primer desenllaç, és l'únic llibre que va publicar als anys 30. I aquest poema està dedicat al Josep Maria López Picó, precisament, que era un poeta noucentista. I vostè no s'hi ha fixat perquè no hi entén, però haurà vist que parla d'estàtues i aquestes coses, i que té una mena de simbologia, una mena d'elements simbòlics que recorden molt la poètica dels anys 30. Però després va venir la guerra, no? El desenllaç de la guerra, i les coses no són exactament iguals. Vinyoli era una persona que vivia per la poesia i de la poesia. Evidentment, econòmicament no podia viure de la poesia, però només vivia pendent de la poesia. Penseu, per exemple, que un dia va llegir Rilke i va dir, ostres, això a mi m'interessa, aquesta mena de poesia m'interessa, però si la llegeixo traduïda me'n perdré la meitat. Vinyoli se'n va anar a aprendre alemany i va aprendre alemany per poder llegir Rilke. I després es va convertir en un dels traductors més importants de Rilke que tenim, i traductors d'altres escriptors alemanys. Però això demostra fins a quin punt li interessa la poesia. No se'ns acudirà aprendre alemany només per llegir Rilke, segurament, a nosaltres. Però aquesta gent són poetes, no? Els poetes sí. Era un senyor que vivia molt, molt interessat, molt preocupat per la poesia, per la paraula, i aquell primer llibre que lligava bastant, o que coincidia bastant amb els postulats post-simbolistes, diguem-ho així, dels anys 30, amb influència de Riba o de López Picó, també, si anem a mirar, perquè el poema està dedicat a López Picó, això va evolucionant cap a una poesia més concentrada, més íntima, més preocupada per les qüestions de l'existència. I als anys 40 i 50, Vinyoli publica uns quants llibres, però no gaires. I passa bastant desapercebut entre els crítics, sobretot. Més que no pas entre els poetes, però sobretot entre els crítics. Els anys 60, una mica més endavant, són els anys del realisme. Clar, Vinyoli no acaba de lligar amb aquesta poètica, amb aquesta evolució, diguem, de la poètica postsimbolista en la postguerra. I Vinyoli publica un llibre, només un llibre, als anys 60, és aquest, que es diu Realitats. Realitats. Com si es volgués apropar a la moda, diguem-ho així, de la poesia realista. Però el mires, el fulleges, i tampoc no és ben bé això. Si el títol és una mica enganyador, tampoc no és ben bé això. I la veritat és que el llibre tampoc no va tenir una gran difusió en els anys 60. Va ser després, en els anys 70, quan les coses ja són una mica diferents, quan hi ha un grup de seguidors de Vinyoli que una mica li donen sortida a la seva obra, i és quan ell publica una pila de llibres, uns quants llibres, que seran molt significatius en la seva trajectòria, també ho són els altres, però simplement que ara en publica més. Per exemple, llibres com Venderam o el griu...
Tot això està molt bé de saber-ho, però vol que li digui una cosa. Si vol anar a conèixer l'obra de Vinyoli a tota aquesta gent, sobretot, els ha de fer palpar la poesia a través dels mateixos poemes.
Sí? I què vol dir?
Miri, tot són preguntes. Tot són preguntes que mai no tenen resposta. Tocat per no sé quina absurda massa sent un violí. L'arquet fa mal, d'això no n'hi ha dubte. Passem el dia en una vella taverna on la gent beu, on jo mateix bec per allunyar molts àrids pensaments que no tenen, però, cap mena d'importància. Es poden fer moltíssimes coses que no són res, partint d'aquest principi. Tot és ara i res. Tot és ara i res.
Doncs si tot és ara i res, ja podem plegar. No, tot és ara i res és una frase emblemàtica de Vinyoli, d'un dels seus versos, d'aquest poema precisament, que és d'un llibre que es diu Encara les paraules. Encara les paraules. Per un poeta, encara les paraules és el més important. Pensem que Vinyoli és un poeta per al qual les paraules són essencials. Ara em direu, esclar, si és un poeta, què ha de ser essencial si no les paraules? Però jo vull dir la paraula. Hi ha poetes, com coneixeu vosaltres perquè els heu estudiat, que el que els arriba és la inspiració, una imatge, no? Van caminant pel bosc, veuen una vaca cega, pum, i els apareix el poema de la vaca cega. Però no els apareix la paraula vaca, no? Els apareix la imatge, aquella, la impressió d'aquella imatge que han viscut. Hi ha altres poetes que de cop i volta els apareix el vers donat, com explica Carné a vegades en la seva, ho explica ell a vegades, que li apareix un vers donat i llavors construeix el poema a partir d'aquest vers. Vinyoli, en canvi, no. Vinyoli és el poeta que construeix des de la paraula. Per exemple, hi ha una carta dels anys 80 ja, en què diu: les paraules ho són ara tot o gairebé tot per mi. Considero que el poeta n'ha de tenir greu cura i treballar amb elles com el músic ho fa amb els sons, o el pintor o l'escultor amb els colors i la pedra. També és lògic que les paraules per un poeta ho siguin gairebé tot per ell. Hi ha una altra carta que està treta d'aquest llibre, que ara han reeditat, la reedició té una coberta diferent, que és la correspondència entre Vinyoli i Miquel Martí Pol. Aquí hi ha una carta en què Vinyoli parla d'això d'una manera una mica més detallada. Diu: la poesia és una qüestió de treball i no de sobtades il·luminacions. En això penso que no hi ha dubte. Això que en dic embrions de poemes és però molt important, penso. I ara explica què és això de l'embrió dels poemes. Diu: com que ara estic en 3 o 4 poemes a la vegada, em faig un tip de llegir-los i rellegir-los per si trobo la paraula vàlida, la paraula que dona sentit i cohesió al que serà el poema, si arriba a ser-ho. Si t'he escrit el poema, però encara està buscant la paraula que li donarà el sentit en aquest poema. La paraula llum, clau, es deu poder escriure de moltes o almenys d'algunes maneres. Ara, no penso que em passi mai allò del vers que els déus ens regalen perquè el poeta faci la resta de la feina. No, més aviat una o dues paraules. Així tal com sona, paraules.
Miquel Martí Pol ha dit.
Sí.
També havia passat pel bar alguna vegada. Quan es trobaven tots dos, això més que un bar semblava un domini màgic.
Ho sap que Vinyoli va dedicar un poema a Miquel Martí Pol?
No, però eren amics.
Sí, mira, a veure si el trobo. A hores petites, a Miquel Martí Pol.
A Miquel Martí i Pol, encenc el llum, que bona la claror que il·lumina la taula i els papers. Miquel, amic, en cada llibre, tot, que rics que som no tenim res. Tu parles amb l'hoste insòlid. Jo, què hi faig aquí? Capdello mots. Quin fil més llarg, la vida.
Sí, t'ha agradat?
Molt bé.
Hi ha moltes similituds entre Vinyoli i Martí Pol. També hi ha moltes diferències, val a dir, això ja en parlarem un altre dia. Quan sigui el centenari del Miquel Martí Pol, ja parlarem del Martí Pol. Hi ha similituds, també hi ha diferències. Fixeu-vos que en aquest poema Vinyoli parla de l'hoste insòlid. L'hoste insòlid és el títol d'un llibre de Miquel Martí Pol. Tu estàs amb l'hoste insòlid i jo estic aquí capdellant mots. Jo capdello mots. Aquesta és la feina del poeta, capdellar mots. Una altra vegada, la qüestió aquesta de la paraula. Penseu que en Vinyoli, moltes vegades, el mot, la paraula esdevé símbol. Per això, en la seva poesia trobem tantes vegades el gall, el panell, el corb, el foc, el caçador, el cercle, el gorg, el griu, etc. I podríem allargar-ho. Són paraules, són els que donen el sentit simbòlic del poema. Per això moltes vegades el títol del poema és una sola paraula. Això també passa en Ferreter. També hi ha moltes similituds entre Ferreter i Vinyoli, més de les que ens pensem. I el títol del poema és una sola paraula. Per exemple, n'hi ha un que està molt bé, que a mi m'agrada molt, que es titula Gorgs. Coneix aquest?
Gorgs?
Sí.
Sí. Gorgs. De quin llibre diu que és?
Gorgs.
No li agrada més aquell que es titula Gall? Panell tocat per l'aurora, al cim de tot de la flama, pausadament gira el gall.
Gall que si veges en la torre més alta. Esclar, aquest és un poema molt conegut del llibre El Callat, que també el tinc per aquí. És el tema aquest del gall, que us deia abans, ja he citat el tema del gall, que és molt utilitzat en Vinyoli. El gall és el que galleja, no? Davant de les gallines, no? Per exemple, és el que galleja, és el que és diferent dels altres, està com per damunt dels altres. Però el que es descuida arriba al caçador i el fot a la cassola. I s'ha acabat el bròquil. El gall també és el que hi ha dalt del panell, orientant el vent. Hi ha un altre poema de Vinyoli que també parla del tema del gall i serveix de pròleg del llibre Vent d'Aram i que és una, com una declaració poètica, que es diu Amb ronca veu.
Amb ronca veu. Com que no menjo per la fam que tinc, com que no calmo la gran set que tinc, com que no sé de canviar el meu crit en mena de vianda, pateixo de gana i de set i clamo retorçant-me. Tremolo, fosc, de les arrels a les fulles i m'omplo d'enyorança atormentada i em perdo molt endintre del gran bosc ple de barrancs. I sóc el gran salvatge. Exalto de nit quan les estrelles vacilen. Amb ronca veu anuncio l'aurora, tapant-me els ulls, tapant-me el crit amb les ales i m'estarrufo coll inflat i danso. Tot i saber que enguaiten els ulls del caçador.
Veieu la idea aquesta? La ronca veu del poeta, l'estarrufament aquesta del gall i els ulls del caçador que estan a l'aguait i dels quals no es podrà escapar. Però aquest és el del gall, però jo li he dit el de Gorgs.
Gorgs ja abans li ha dit que no el trobava. No sé ni de quin llibre és.
Malament, doncs. Bueno, miri, esperi un moment. A veure. Miri-ho. Què li sembla?
Gorgs. Temps perdut. Temps perdut. Temps perdut. Repetir unes mateixes paraules per majors profunditats és potser despullar-se per trobar el camí de l'altra banda. gorgs.
Ho veieu? He posat aquí i els repartim també fotocopiat, perquè a vegades fallen aquestes coses i portem una fotocòpia, però no crec que n'hi hagi per tothom. A veure, aquí he agafat una cosa molt tècnica.
Si no, sense arribar mai, això. Gorgs es diu el poema. El poema és del llibre Vent d'Aran, de l'any 76. Temps perdut, temps perdut, temps perdut. El poema anterior, el llibre, es titula Temps perdut. Casualment, no deu ser, vaja, per casualitat, que es tituli Temps perdut. I aquest està perdut tres vegades, el que està molt perdut. Però és just el que teníem abans. Temps perdut és just el que hem acabat de llegir. Ens ho recorda. Temps perdut, temps perdut, temps perdut. Repetir unes mateixes paraules per majors profunditats. Com més repeteixes la paraula, més entres dins de la paraula, dins d'allò que significa i d'allò que pugui simbolitzar. Recordeu que entrem dins del temps perdut, que és el títol d'un poema. Entrem dins del poema, però no només entrem en el record d'aquell temps que hem viscut, sinó dins del poema aquell que acabem de llegir. Aquest poema, ara que ho diu, aquest poema està escrit a Santa Coloma de Farners, just davant dels gorgs, on està pensat allà, escrit allà, no sé, està pensat just davant dels gorgs on Vinyolis banyava de petit. I per tant és el temps perdut, és el record del temps on ell s'anava a banyar. Intenta aprofundir en aquest record i en la paraula. Fins al punt que la Montserrat Roig, per exemple, li deia a Vinyoli que algun dia prendria mal perquè aprofundia massa en la intimitat de les coses. I el que és cert és que la Montserrat Roig li fa un homenatge a Vinyoli i, si no ho sabeu, us ho dic jo, hi ha un capítol, el capítol 1 del Temps de la Cirera, la Montserrat Roig es titula Gorgs. No és casualitat, es titula Gorgs en homenatge a aquest poema i el que representa aquest poema. Encara no l'hem acabat de desmuntar. Repetir unes mateixes paraules per majors profunditats és potser despullar-se per trobar el camí de l'altra banda. I quin és el camí de l'altra banda? El veieu, el camí de l'altra banda? El camí de l'altra banda. A l'altra banda? Per què? Perquè al mig hem caigut al gorg, no? Hem caigut als gorgs. No ens hem ofegat. No hem caigut aquí, sinó que hem caigut aquí. On hem caigut és aquí. En el temps perdut. Que és el títol del primer poema. I acabem caient en el títol del segon poema. Veieu com es construeix un poema des de la paraula? Des d'una paraula es construeix un poema que té tot un component simbòlic que va molt més enllà del record. No és només la reflexió sobre el record, sinó que és la voluntat d'aprofundir poèticament en el mot, en la paraula i també en el record, és clar. Bé, el poema, el títol és una sola paraula, això passa moltes vegades, el del gall també era una sola paraula, el títol, però és que a vegades Vinyoli arriba fins a l'extrem de que tot el llibre, el títol del llibre és una sola paraula, amb aquesta mateixa finalitat. Hi ha un llibre seu que es titula Cercles.
Sí, que comença amb un poema que es diu precisament així, Cercles.
Sí.
Aquest sí que el tinc ben present. Vinyoli havia vingut algun dia al bar amb un amic seu que aquest poema el llegia a les mil meravelles. Un poeta també.
I recorda qui era?
No, el seu nom no, però els seus versos sí. Faràs dos trucs i t'obriré la porta. I no em sabré avenir que siguis tu.
Home, aquest és el Feliu Formosa. Va. És un poema molt famós de Feliu Formosa. Feliu Formosa, precisament, és una de les persones que, salvant les distàncies, recita millor Vinyoli. I aquest...
Un altre cop vols agitar les aigües del llac. pensa que no serveix de res tirar una sola pedra, que has d'estar aquí des de la matinada fins a la posta, des que neix la nit fins al llevant. Tindràs la companyia de les estrelles, podràs veure l'ocellassa de la nit negra covant l'ou de la llum del dia nou, assajant sempre cercles per si al cap de molts anys tota una vida et sembla i mai potser no n'estaràs segur que has assolit el cercle convincent.
Heu vist? El poema Cercles, tu pots tirar una pedra en el llac o a l'aigua i es van fent aquells cercles, però mai no estaràs segur d'haver assolit el cercle que realment busca, el cercle convincent. Ara també podríem desmuntar aquest poema i veure tota una sèrie de tecnicismes que hi ha en aquest poema.
Deixis estar de tecnicismes, que aquesta gent no els interessa.
I el callat?
Què vol dir ara, que calli?
No,
el pròleg del llibre del callat.
Escolti, busquin. És la coneixença de la pròpia intimitat espiritual. I el primer poema, algú m'ha cridat. Jo no sóc més que un arbre que s'allunyà del bosc, cridat per una veu de mar fonda. Sol, prop la mar, he consagrat les meves fulles als vents de més enllà de la riba. Ja les meves arrels no saben enfondir la terra i salrar-me, i pel fullatge veig solitud. És per això que vago sempre sota el silenci de les constel·lacions d'aquestes altes nits de fabulosa riquesa. Però de cop s'il·luminen les nits amb paraules com flames. Torna la veu nocturna sempre del mar, cridant-me sols, cridant-me. He posseït els camps, la brasa de la tarda, més ara sóc orella i pas insomnes.
Algú m'ha cridat, diu. I deia, el pròleg deia, és la coneixença de la pròpia intimitat espiritual. Què vol dir? Que Vinyoli té un component moral sobre l'existència, sobre el coneixement profund del món?
Sí, clar.
I que si vaig a fer una conferència a aquesta gent de Girona, això els ho haig d'explicar també.
I bé.
Potser sí. Ho reconec. Té raó. Clar que sí. Li agraeixo que em recordi aquests aspectes més anímics, més emotius, més espirituals, perquè els profes això a vegades se'ns oblida. Pot tornar al llibre? Aquesta edició porta un pròleg d'un poeta, Enric Casasses. Casualment, no és casual, resulta que, ja ho he dit abans, qui en el seu moment va valorar més l'obra de Vinyoli van ser els mateixos poetes, els seus col·legues, més que no pas els crítics, almenys en els anys 50, en els anys 40. No és estrany tampoc que el pròleg de l'obra poètica el faci un poeta. Un dia m'acabaré d'acordar això. Faci un poeta, l'Enric Casasses. Sabeu qui és l'Enric Casasses i no és pas un poeta com Vinyoli, bastant diferent. Però en aquest pròleg diu això. Pel que fa al seu valor moral, a mi la poesia de Vinyoli és la que humanament se m'ha ficat més endins del moll de l'os de les qüestions que cremen, que són les de com viure, què viure i qui viu. En els seus versos, aquesta problemàtica hi ve indissolublement encadenada amb les sensacions de bellesa dels colors i les formes de la realitat. És la que se m'ha ficat més dins del moll de l'os de les qüestions que cremen, diu el poeta. Espriu, Salvador Espriu, una vegada va dir que ell donaria tota la seva obra per un sol vers de Vignoli. És una exageració, no crec que... És una exageració, és una hipèrbola, si voleu. Però senyal que valorava especialment l'obra de Vignoli. També un altre poeta que valora l'obra de Vignoli. Mireu, el 51, Vignoli acabava de publicar un llibre, l'any 51, i l'Espriu diu això a la revista Ariel. El petit nombre de llibres publicats per Vignoli, no n'ha publicat gaires en aquell moment, indica prou la religiosa disciplina d'aquest home, contrastant amb l'expansiva exuberància de tants desgraciats. Són els que van publicar a tort i a dret. Després Vignoli va publicar bastant, L'Espriu no ho sabia el que faria Vignoli després. I més endavant parla d'un coneixement perfecte de l'ofici, un notabilíssim domini de l'expressió. Quina saviesa en la tria dels vocables, quin equilibri en la música i en els accents, quina sòbria lliçó cada poema. Per al lector és una delícia anar descobrint de vers en vers l'amagada línia de la construcció. I heus aquí, al final, davant els nostres ulls, tot l'edifici magnífic, elegant, rar, inderrocable. Aquesta és la visió que té Espriu l'any 51 de la poesia de Vignoli. I ara no ho faré perquè ja ens allargarem massa, però en el pròleg del Margarit a l'antologia de Vignoli podrem trobar citacions similars, a part que li corregeixi algunes coses, podrem trobar citacions similars d'admiració de Joan Margarit per la poesia de Vignoli. Perquè la poesia de Vignoli, com ens fa veure el cambrer d'aquest bar, entra dins de nosaltres mateixos, en el nostre món, i ens frapa, ens humanitza. I això, en una conferència, costa molt d'explicar. Com ho puc explicar, això, en una conferència?
Llegeixi poemes. Deixi que sonin, que ressonin.
Potser sí. Potser sí que haurem de llegir poemes. Escolteu una cosa. Vignoli, espereu, potser no acabarem en tant... No en té d'aigua?
Sí.
Hòstia, no més vi, no? Ben, posi. Escolteu.
El vi sempre està barrejat amb aigua.
Fotem. Vignoli, sobretot a mesura que avança la seva obra, la seva poètica, i anem veient un component escèptic, penseu que la seva vida tampoc no era una vida de floritures. Els seus problemes vitals són prou coneguts. I per això no és estrany que en els seus poemes apareguin temes sobre l'escepticisme, el pas del temps, el neguit de la vida, la mort.
L'amor sí, però alerta. I la vida? Escolti bé. El bany. A l'aigua ens abracem. Té el pubis escarolat, la roba sumptuosa, que en jo tocat es fa més plena encara. M'hi encavalco, fuig, entrecuixem. L'agafo pels flancs, a besos l'asfixio. Fuig, un altre cop, però ja llamorosa, flonja i ardent. Així que surt del bany regalimosa, les agulles d'aigua que li queden pel cos evaporant-se són crits d'amor. Aleshores parlem amb ajut de metàfores. Com dir si no l'excés d'aire calent que brusa el pit, el segament de cames i genolls, el cor que se'm desboca quan la miro, dreta o jaient. T'adoro fins a l'esquelet.
Escolta, saps que ho fas molt bé. Thank you. vida. Aquest poema del bany és un dels poemes més coneguts de Vinyoli, però això no és el més habitual en la seva poesia. Abans he dit que el que predomina, sobretot, especialment en els, a mesura que anem avançant en el temps, el que predomina és aquest altre component més escèptic, més neguitós, més de patiment, diguem-ho així, davant de la vida. Hi ha alguns poemes de Vinyoli en aquest sentit que són esplèndids. Per exemple, n'hi ha un que parla dels pollets, com si nosaltres en aquesta vida no fóssim més que uns vulgars pollets en què una bombeta, que és el sol, ens il·lumina i tot el que hi fotem en aquest món. Pollets.
Pollets. És encara de nit. Demà serà un nou dia, que és un dia. Ja tot és enterrat encara que fem veure que vivim. Doncs som uns pollets, vagament escalfats per la bombeta roja del sol. Una mica de cosa que es va fent, no res. Piulant, mentre s'acosta la nit encesa de la mort. Prou adorable.
És un poema extraordinari. I parla d'una cosa minúscula. I és un poema molt breu. Hi ha un altre, tema relacionat amb aquest aspecte que estem dient, és el de la bellesa. O sigui, la bellesa en ve baixa, vull dir, el pas del temps i el camí cap a la bellesa, i el neguit que aquest pas del temps i la bellesa comporta. Hi ha un en què el poeta parla de com ell surt al carrer, vell, surt al carrer. Els vells, quan surten al carrer, se'n van a jugar cartes o se'n van a mirar les obres dels carrers, i després tornen cap a casa. El poeta surt, mira, no sé si mira les obres o què, jo no sé el que mira, però quan torna a casa, torna amb una altra cosa, amb una cosa a dintre la mà, que només la pot dur el poeta. El poema es titula Feina de vell.
Feina de vell. En fer-se fosc, fora viler, passeja cercant allò que mai no trobaré. Trabo paraules amb records i dolor de goigs viscuts. Famèlics gats acuden a devorar-me. Somnis heu fugit. Palpo la roca i l'arbre i m'hi recolzo. És hora ja de tornar a casa. Vell, duc a la mà la pedra del poema. Escolta una cosa. Vinyoli, quan venia al bar, també es preocupava de la cosa social. També parlava de política.
Sí, és clar. És que Vinyoli també és un poeta compromès amb el seu temps i amb el seu país. I això també es veu en els seus textos. No és el tema més habitual de la poesia, de la seva poesia, però també apareix. També apareix en alguns escrits, en alguns dels seus escrits. Per exemple, l'any 77, quan hi va haver el Congrés de Cultura Catalana, Vinyoli va escriure per aquest Congrés de Cultura Catalana un text que es diu Crida als poetes catalans. Fa una crida als poetes catalans. Hi ha un fragment d'aquesta crida que a mi em sembla molt significativa, que és una citació que no és seva, no és de Vinyoli, és de T.S. Eliot. I l'aprofita, se la fa seva, no? Es fa seva la citació de T.S. Eliot. Diu així: no hi ha cap art més obstinadament nacional que la poesia. Es pot privar un poble de la seva llengua, poden eliminar-la i poden implantar-li l'ensenyament d'una altra llengua a les escoles. Això ens sona d'alguna cosa, no? Però si no s'ensenya aquest poble a sentir en una llengua diferent, no s'haurà extirpat mai l'antiga, que reapareixeria en la poesia, vehicle del sentir. Aquest també és el paper de la poesia, segons T.S. Eliot, però amb l'anglès no havia de patir, T.S. Eliot. Però Vinyoli, evidentment, fa referència al català. És de la seva Crida als poetes catalans, que està publicada, està reproduïda a diversos llocs. En aquella revista d'internet, allà teniu el manuscrit d'aquest text de la Crida als poetes catalans. I en aquella carta que he llegit abans, hi ha un altre moment. Sona molt actual, això és de l'any 82, aquesta carta 82-84. Sembla que sigui d'avui mateix. Diu: he cregut sempre en Catalunya com la meva nació, incrustada en la península Ibèrica, però amb uns destins històrics diferents dels d'Espanya. Penso que el poder de Madrid és inflexible i ens deixa més o menys, més aviat menys, jugar a nacionalisme a través d'un estatut que pot arribar a no ser res. Però el destí dels pobles ningú no el sap. I penso que hem de treballar sense complexos d'inferioritat. Això diu Vinyoli l'any 84. 82, és que ara me'n recordo de memòria. Els anys 80. En la seva obra, he dit, també hi ha poemes que tenen aquest to una mica més... No són més habituals, però en trobem alguns. N'hi ha un en què Vinyoli compara els conflictes de la societat amb un joc, d'escacs. És una imatge típica, no? Comparar el joc d'escacs amb els conflictes socials. Però Vinyoli té un poema que es titula precisament així: Joc d'escacs.
Joc d'escacs. De vegades els himnes són per aquells que estan sota la terra. Aquí nosaltres vivim encara en el sinistre destí dels homes i mirem com juguen a escacs. Avancen els peons per molts que en caiguin, salten com el cavall i ràpids obliquen com l'alfil. Sacrifiquen la dama i ja quasi perduts enroquen. Que el rei aguanta fort, però segur que amb tots els atributs, ceptre i corona, acabarà caient.
Acabarà caient el rei, clar que sí. Hi ha un altre poema, que ara que estem parlant de cosa cívica, Vinyoli, ja he dit que als anys 70 els joves poetes i els joves lectors dels anys 70 van començar a promocionar-lo. Per exemple, se'l van endur a la Universitat Autònoma a participar en un recital de poemes que van organitzant allà, el Gespa Price, com se'n va dir allà, la gespa de la Universitat Autònoma, a la qual us recomano que aneu de tant en tant a passejar-vos per la nostra gespa. I Vinyoli ja li va agradar tant que va decidir dedicar un poema a un dels organitzadors d'aquella festa, que era el Vicenç Altaió.
Aplec.
Sí, el poema es deia Aplec, sí.
Aplec. He vist anar i he vist tornar de lluny aplecs de gent, estendards i cridòries pels flancs de la muntanya. Berenaven, bevien, ballaven excitats. Més tard els homes han cobert les noies esbojarrades d'anques d'euga mentre el cel es feia roig. Tu, noi sorrut, no estiguis forgant sempre la closca del cervell. No miris rajoles amb ocells ni vidres decorats. No masteguis el pa de la paraula. Uneix-te a tots, inventa't l'alegria.
Veieu, aquest té un to bastant diferent. Fins i tot és com si ell mateix digués: ei, tu, noi sorrut, espavila't una mica, no? Espavila't una mica, tants pollets, tanta punyeta d'aquesta. És com si estigués dient això, en el fons. Anem avançant i arribem a un any clau en la poesia de Vinyoli. És l'any 84. L'any 84 Vinyoli publica dos llibres. Un que es titula Domini màgic, que és el nom que hem fet servir per la conferència, també per l'exposició. Es titula Domini màgic. L'altre es titula Passeig d'aniversari. Domini màgic, que l'he portat per aquí, si és aquest. Aquesta és la primera edició, Domini màgic, 84. Aquest és el primer llibre que jo vaig llegir de Vinyoli. aquell moment vaig acabar la universitat i va sortir aquest llibre de Vinyoli, me'l vaig comprar, el vaig llegir. Hòstia, vaig trobar un llibre extraordinari. No havia llegit els anteriors, n'havia sentit a parlar, clar, si me n'havien dit alguna cosa, no gaire, alguna cosa. I el vaig trobar un llibre extraordinari. És un Vinyoli una mica més obscur, probablement. Potser fins i tot a l'hora de llegir-lo una mica més complex, tot i que la seva poètica continua sent la mateixa. Anem entrant en un món, que és un món poètic, que és el que ell en diu un regne sublunar.
Domini màgic. Despunten crits de fulles en els arbres. Esquinça un vol de grius al cap altar i la muntanya, en blau recolliment crepuscular, porta a la falda humil un davantal de blats encara tendres. M'allunyo dels embruixos del ponent, esvento les recances i les cendres i de l'antiga troca tallo el fil. Pasturen per la nit roques i cabres. El riu encès es precipita al mar. L'espai vermell s'omple de llamps com sabres. Domini màgic, regne sublunar.
Veieu que sonava diferent aquest poema? Potser no us hi heu fixat, però aquest era de mètrica regular, per exemple. Mentre que la majoria dels que hem llegit abans no eren de mètrica regular. Dona un to. No vol dir que tot el llibre sigui així, però hi ha aquest component. Hi ha dos poemes del llibre Domini màgic que jo quan el vaig llegir aquella vegada a mi em van agradar especialment. Dos poemes que són diferents. Hi ha un en què utilitza un altre joc, que és el del billar. I va comparant l'existència, la seva pròpia existència com a persona, amb el joc del billar. En el billar la bola va d'una banda a l'altra, patà. No sé si, i no acaba de sortir mai d'allà, no? Sempre va donant cops d'una banda a l'altra. El poema es diu Joc.
Joc?
Joc.
Joc. M'he tornat una bola de billar de vori que rodola empesa sempre pel tac sinistre i dolorosament, xupant contra les bandes del rectangle, és repel·lida amb seca violència, sense parar. No puc ja més. Retira'm del feu travert, jugador empedreït. Deixa'm sentir com van caient les hores, com cessen el soroll i el moviment, com, inactiu, el bori es fa de cera, que fondrà al capdavall la mà del foc.
Heu vist el joc de billar i la reflexió existencial que provoca la imatge aquesta de les boles que van picant i el tac. M'he tornat una bola de billar de bori, com si anés rodant la bola gairebé. I de cop arriba el tac sinistre, que ho veieu, com fa sonar el poema Vinyoli i el que significa. Significa el que sona, de fet, el poema. Aquest és un, he dit que n'hi havia dos. El segon jo encara el trobo més extraordinari. Per mi és el millor poema de Vinyoli, però això és una cosa de gustos, també. A mi és el que m'agrada més. Agafa una imatge que avui precisament i demà és molt adequada, que és el de la castanyera, no? La castanyera que torra castanyes. Vinyoli es pregunta d'on surten els poemes? Que això s'ho pregunten els poetes, eh? D'on surten els poemes? Veu una castanyera que està torrant castanyes i de cop i volta, no saps per què, pam, surt el poema. Surt el poema i el poema que surt és el d'un individu que es va adreçant irremissiblement cap al barranc, de fet, cap a la mort, no? La castanyera.
La castanyera. És, doncs, així que neixen els poemes? La castanyera torna les castanyes que es pateguen obrint-se. I heus-els, ah, tot d'una vermells i grocs. Un home que s'allunya pel camí del barranc d'on ja no es torna més, amb l'escopeta i la canana, buit el serró, tristos els ulls. En un tombant, la casa sola amb la bombeta groga, bruta, apagant-se, i un batec somor, intermitent de porta, taranyines per tot, la màrfaga esventrada. Sents-ho dolç? La nit va fent-se ella mateixa espessa, ja negra, el bosc es clou tota possible sortida del barranc. Ara tinc por d'embrullar-m'hi del tot fins a desaparèixer.
Heu vist des del plaspatec de la castanya com hem anat avançant cap a un altre món diferent, que és el del poema. Hem acabat en el poema. He dit que el 84 publicava dos llibres i ara hem llegit dos poemes de domini màgic. L'altre llibre és Passeig d'aniversari. Penseu que Vignoli va morir l'any 84, precisament. Vull dir que som al final. Passeig d'aniversari és l'últim llibre de Vignoli. Els poemes són una mica més llargs i n'hi ha un esplèndid, que és l'últim poema del llibre, l'últim poema de l'últim llibre de Vignoli, que es diu, que és llarg, que està dividit en 8 parts, es diu Elegia de Vallvidrera. I ara llegirem l'última part de l'últim poema de l'últim llibre de Vignoli, Elegia de Vallvidrera. Abans de començar per això, deixeu-me explicar que veureu com un tema molt vinyolià, molt típic, que és el del jo abatut per les circumstàncies, per la vida, bé, per la vida viscuda, i al mateix temps com en un determinat moment apareix un element que és el que dona sentit a tota la seva existència. Elegia de Vallvidrera.
Elegia de Vallvidrera. Un altre hivern i cada cop més àrid. Al fons de l'avinguda, el pomerà, s'ha tornat una taca de silenci vilós, que ja no esquinça cap lladruc planorellà i es va apagant de pressa. Adéu, adéu, embriagat de flaires, el fum de llenya al bosc i de resines, encenc la salamandra dels records que tira bé. M'enterboleixo, veig per clivelles el mur naixent-se d'albes antigues que no van arribar a ser ple dia mai. Tot l'enderroc dels anys, allà i aquí, trossos de marbre, focs, vells arbres secs i a moltes vies mortes, trens aturats. Sóc una golfa plena de mals endreços, però cap soroll, ningú no sentirà quan la devasti la màquina del temps.
Que un dia algú va entrar-hi brusc, transfigurant-la tota, i amb tanta llum que vaig quedar-me sec, però evident d'alguna cosa certa, certíssima, estel fix mirant-me fit en la foscor. D'ençà d'aquell accés, totes les coses se'm canvien sempre en altres de millors, insòlites, si rocs, en diamants, si didals, en campanes tocant a festa, si agulles de cosir, en parallams de ser, si cavallets de fira, en constel·lacions. I, doncs, és falsa tota queixa que digui, tot gemec que faci, tot plorico, que el que però perdura ho funden els poetes. Tant és així que l'àrid hivern amb què s'obri aquest poema ha esdevingut, en fer-lo, fèrtil juny feliç, afirmatiu, il·limitat. I tot el blat es torna pa de vida. Hòstia, posar la pell de gallina, mira, em pot posar la pell de gallina.
Escolta, tu, creus que ens en sortirem?
A mi em sembla
que conferència aquesta.
Si vaig amb tu,
seguríssim.
Perquè, com una font,
A voltes, la paraula...
diu els secrets del món. Conferències al final es poden fer preguntes. Si voleu fer preguntes, doncs podem contestar. I si no, no cal, tampoc no cal. Això és una conferència recitada, un espectacle. Digues.
Si em pregunto una pregunta, escriu, abans heu dit que una mica elogia, en certa manera, no? Vinyoli. Com és que o sigui, era part d'amistat, era part que realment valorava molt més la obra de Vinyoli que la seva, probablement, per quin motiu?
Et donaré la meva opinió, jo no sé si és la correcta. Jo crec que veia que Vinyoli era capaç de fer allò que ell no feia, com a poeta. No vull dir que Espriu sigui un mal poeta. Quan diu, donaria tota la meva obra per un sol vers de Vinyoli, està exagerant, evidentment. Però veu que en Vinyoli hi ha una cosa, un element misteriós, intuïtiu, que en la seva obra hi és. En la seva obra hi ha altres coses. Hi pot haver un component cultural, de reflexió filosòfica, però aquest punt, aquest gorg, que la Montserrat Roig que deia és que vas massa al fons de les coses i prendràs mal, això en la poesia, l'Espriu no ho sabia veure en la seva pròpia poesia, jo diria. Per això valora especialment la de Vinyoli. Però no deixa de ser una opinió. No deixa de ser una opinió. I no vol dir que un poeta sigui millor que l'altre, sinó que són maneres diferents de veure, d'entrar dins del text, dins de la paraula. Què més? Bé, doncs deixem-ho aquí i moltes gràcies per haver vingut. Thank you.